A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 18 minuts del matí. És dijous, és 13 d'octubre. Ja intentarem trobar un vessant positiu a moltes coses que passen, i que formen part d'aquell dia a dia en què molts s'esforcen perquè les coses tirin endavant. Però ha coincidit aquesta setmana, més enllà dels fets malaurats, amb d'alguna manera, pessigar una mica en diferents situacions especialment sentides pels sitgetans i que han tingut amb la crisi doncs una motivació d'angoixa, per dir-ho d'alguna manera. El dilluns saludàvem a Joaquim Puig, parlàvem de Càritas, parlàvem de la situació del Banc d'Aliments, parlàvem d'aquesta minva en les aportacions de la Unió Europea al Banc d'Aliments, parlàvem dels diners que deu l'Ajuntament, d'aquests 7.500 euros que deu del Banc d'Aliments. Ens explicava en Joaquim Puig que com a mínim des de Càritas estan intentant salvar el COP, etc, etc. Hem de parlar també amb els responsables de la Creu Roja, que ens explicaran alguna altra qüestió sobre també com està vivint la crisi. Molta gent de Sitges que s'adreça a la Creu Roja i ells com a entitat assistencial. I sobre la taula avui tenim l'Ave Maria, que ha estat, òbviament, en multitud d'ocasions motiu de notícies falagueres, bones, en relació a la implementació de serveis, de noves iniciatives que ha pres la Fundació des que va néixer, ara fa, Antoni Reverter, bon dia.
L'any que ve, 25 anys.
Agafa-t'hi fort. 25 anys.
Sí, sembla ahir que vam celebrar els 20 anys en un hotel, doncs ens estem plantejant què farem l'any que ve, el mes de juny, que seran els 25.
D'acord. Nosaltres els llegim quelcom que ens ajudarà a contextualitzar la situació i després l'Antoni Reverter proporcionarà una reflexió afegida a aquella que està tan sobre la taula. Molt bé, tots ja sabem què passa, però el problema és saber què passarà i com resoldrem el futur. La institució pateix com tothom, ens diuen des de l'Ave Maria, els efectes de la crisi econòmica, amb reduccions de les aportacions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials pels serveis de residència a 59 usuaris. Congelació de preus el 2010, rebaixa del 3% en els anys 2011 i 2012 de moment, uns 120.000 euros anuals de menys, i un deute per serveis prestats de 2 mesos i mig que ascendeix a 430.000 euros. Altres activitats que depenien de l'Ajuntament de Sitges i de donatius de particulars veuen perillar també el seu futur, tancament de les activitats d'inclusió laboral a la Biblioteca de Sitges, i encara que ho definim així, l'Antoni Reverter ens explicarà en què consistia aquesta inclusió laboral, que més enllà del fet en si tenia, es palesava d'una manera molt, molt evident, i la voluntat del patronat de la Fundació, diu aquesta nota, amb el recolzament total dels treballadors i de les famílies dels usuaris, és la de mantenir el nostre model d'actuació, aportant cada una de les parts el sacrifici necessari per fer-ho possible, mentrestant duri la situació. En aquests 25 anys hem parlat de moltes coses, de l'ampliació de la residència de dia, de la bugaderia, en definitiva, hem parlat de moltes de les petites, grans coses que ha fet la Fundació i que han estat referent i exemple per a altres fundacions i altres iniciatives arreu de Catalunya. A hores d'ara, què passa, Antoni?
Bé, a hores d'ara, què passa? Pues, que hem estat sorpresos de saber pues, que els municipis i de que Catalunya i de que Europa pues, deuen tants de diners, els ciutadans potser no n'érem conscients. Ara tenim la consciència de que tot això no es pot mantindre, que els estats i els municipis adrecen els seus recursos a pagar les deutes per no fer fallida doncs, d'una manera preferent, i que llavors els diners d'altres serveis o d'altres sectors es deriven a pagar doncs, aquestes deutes. Per tant, toca la retallada, la tenim que assumir, perquè sabem que això té que ser així, i toca reestructurar-se per passar a aquest temporal.
Anem per parts, i ens agradarà que l'Antoni Reverter ens refresqui la memòria amb moltes coses. La Fundació Ave Maria té un pressupost anual de, aproximadament?
La Fundació Ave Maria, recordo, és una institució privada. Uh-huh. No som funcionaris, ni som de la Generalitat, ni som del municipi. És una institució privada, regida per un grup de sitgetans que d'una manera voluntària marquen el camí que té que seguir aquesta institució. El llarg del temps hem anat cobrint un seguit de necessitats de persones de la vila i persones properes i tenim un pressupost de 2.400.000 euros, que això inclou doncs, el salari d'aproximadament unes 55-56 persones.
D'acord. Tot això per servir fonamentalment a les necessitats de 59 residents, més o menys?
Bé, tenim 59 residents que viuen els 365 dies de l'any a la Fundació Ave Maria en quant als serveis de residència. Uh-huh. Després tenim com unes 10 persones que estan en un procés d'inclusió laboral en diferents sectors, a la pròpia Ave Maria, persones discapacitades que cobren un salari i estan assegurats per la Fundació Ave Maria i els tenim doncs, o a l'hostaleria, o a serveis residencials, uh-huh. o a la biblioteca, o a la pròpia Ave Maria.
És a dir, 59 més 10 persones, són ja unes 70 persones més o menys tutelades per la Fundació.
Això mateix. Després doncs, bueno, donem també atenció domiciliària molt especialitzada, o sigui, en aquelles famílies que persones grans estan desorientades, han tingut una operació quirúrgica, persones que tenen una malaltia mental, doncs fem atenció domiciliària molt especialitzada a domicili. I en aquest moment estem fent 7 serveis d'atenció domiciliària a Vilanova, a Sitges i a Sant Pere de Ribes.
D'acord. 7 serveis que no responen ni a aquestes 10 persones en inclusió laboral ni als 59 residents de la Fundació. O sigui, que s'afegeixen, són 7 persones més a les quals serveix la Fundació.
És així. I després, doncs, bueno, mai hem tancat la porta a les persones que s'adrecen, a les famílies que s'adrecen a nosaltres, que són moltes, demanant suport per problemes que puguin tenir de drets o problemes de falta de recursos a l'ensenyament, sanitat, etc., i que mirem amb els serveis jurídics o amb els serveis especialitzats de reconduir i assessorar-los entorn a aquella situació. I això també consumeix bastants recursos humans.
D'acord. Entre altres coses, aquest servei que va implementar la Fundació també relacionat amb aquelles persones que poden morir i el seu llegat, en definitiva, vetllar en aquest cas, per les persones que es poden trobar en una circumstància legal molt dèbil, per dir-ho
així. Bé, d'això doncs, potser els responsables d'aquesta entitat en parlaran un altre dia, però tinc que fer esment, recordar que de la Fundació Ave Maria va néixer l'entitat tutelar del Garraf.
Això em referia.
Aquella entitat petiteta de l'any 2006, que quan va néixer pràcticament ni un polític ni ningú sabia què anàvem a fer i per què servia allò, avui en dia estan tutelant, vol dir que en relació amb els juzgats i portant-los als hospitals i portant-los a les comptes i buscant-los mitjans econòmics i tal, estan tutelant a 57 persones a domicili des de Vilafranca a Gelida, i són persones que no tenen família i que no es poden autogovernar. Per tant, depenen absolutament de l'entitat tutelar del Garraf.
Aquella entitat que va néixer en un petit mòdul al costat de l'edifici de la Fundació, que portaven Carme Panyella i la que havia estat regidora.
Hi havia hagut un patronat, que el president era l'alcalde,
exactament.
Uns quants patrons de l'Ave Maria i persones independents de Sitges.
Exactament. Doncs allò que va començar com un embrió gairebé innovadors absolutament, ara tutela 57 persones.
57 persones, ells ja us ho explicaran. En tutelen a 57 per ordre judicial, enviats per la Generalitat de Catalunya, amb tots els papers, però només cobrem per 29. Per tant, això ja us ho explicaran. No?
D'acord. L'entitat tutelar continua vinculada a la Fundació Ave Maria, Antoni?
Bé, neix de la Fundació Ave Maria i és la voluntat, diríem, el patronat fundacional neix l'Ave Maria, però han volgut des del primer dia que fossin absolutament independents tant amb les seves decisions com amb l'economia.
D'acord. Autosuficients, per dir-ho
d'alguna manera. Han fet el suport econòmic necessari perquè no s'ensorressin, però és una entitat que decideix per ella mateixa. Va sortir de l'Ave Maria, va sortir d'aquell xalatet petit que teníem, i avui en dia doncs, estan allà a l'Avinguda dels Capellans, a aquelles plantes baixes de Vèrtics.
D'acord, o sigui que, en fi,
una entitat que és un èxit, vull dir.
Sí, avui en dia.
És un referent també a Catalunya.
Aleshores, d'aquests 2.400.000 euros, que seria el global del pressupost de l'Ave Maria, que serveix a tot això, qui financia què?
Bé, evidentment estem prestant un servei social, la part més important és el servei residencial. Aquest servei residencial està concertat amb l'Institut Català de Serveis Socials.
D'acord.
Per tant, l'Institut Català de Serveis Socials és el que ens paga en funció dels usuaris que tenim. Com si fos un hotel. Tantes nits, tants caps, multiplicat per 30, tantes pessetes.
Més o menys estaríem parlant del mateix que vau passar en una residència d'avis.
Sí, sí,
es paga per nombre de persones, estades. Per estades. D'acord. Això significa el què? El 50, el 60, el 70, el 80%?
Això significa que d'aquests 2.400.000, 2.200.000 són de serveis residencials. I d'aquests 2.200.000, 1.700.000 són salaris.
D'acord.
El resto seria, en podríem dir, coses com són activitats de sortides, menjar, consums de sabó, metges...
Quantitats, etc. Molt més, diguem-ne, comparativament, molt més petites. La Generalitat assumeix d'aquesta quantitat general quan?
D'aquests 2.200.000, la Generalitat ens paga de l'ordre d'un 80%.
D'acord. Quan veu començar a notar que aquest 80% de la Generalitat costava d'arribar?
A veure, la Generalitat, tenim que dir que en línia general sempre ha anat complint els terminis de pagament. Pràcticament en 59 dies, 60 dies, cobrem. Vol dir que estem finançant de l'ordre de 340.000 euros sempre. Ara bé, aquest any van haver-hi alguns finals de mesos que ja teníem que treure els diners d'altres recursos que teníem per pagar les nòmines, fins que va arribar una carta dient que ens congelaven a l'any 2010, que no podien revisar el cost de la vida.
D'acord.
2010. Això va significar que nosaltres no tenim poder negociador sobre FECSA o sobre la telefònica o sobre un seguit de coses, ni de l'IVA, i vol dir que ja en l'any 2010 ja vam fer uns sacrificis debuts al cost de la vida que no podíem dominar.
O sigui, l'aportació de la Generalitat de l'any 2010 ja no va incrementar-se d'acord amb l'IPC. Anava a fer un parèntesi aquí. Les famílies també aporten?
Bé, la llei de dependència deixa molt clar que el que paga és l'usuari. L'usuari és una persona que rep una pensió avui en dia, encara que això també s'està complicant, no?
D'acord.
Però aquesta persona en principi és una persona que rep una pensió. I d'aquesta pensió, la Generalitat, no l'Ave Maria, la Generalitat, quan dona l'alta d'aquest usuari, amb una carta de vistiplau, és la que determina el que té que pagar aquest usuari de copagament.
D'acord, o sigui, està molt reglamentat, això.
Sí, aquest copagament vol dir que la Generalitat et pagarà el que et tingui que pagar menys aquest copagament.
D'acord, o sigui que els diners venen d'aquestes dues vessants, de l'aportació directa i del que cadascun dels usuaris la Generalitat li treu en concepte del servei, en aquest cas, que està prestant la Fundació ABM.
Més el suport que la Fundació promou, doncs, de sitjatans que en són socis protectors, d'activitats paral·leles, etcètera.
Una pregunta que potser és molt òbvia. És clar, la Generalitat no anava a dir, no és que li convingui tenir la Fundació Ave Maria o no li convé, sinó que no hi ha tants centres com la Fundació Ave Maria arreu de Catalunya, no?
Bé, jo dic que centres, em sembla que avui en dia s'ha fet un gran avanç, ja ho he dit moltes vegades, no? S'ha fet una gran millora, i de centres i de places n'hi ha, no? El que succeeix que no estan ben, diríem, localitzades, o sigui, no hi ha un repartiment que sigui homogeni, hi ha zones que pateixen més que de les altres, no? Però jo diria que de places avui en dia estem bé.
D'acord. És a dir, no és una, en aquest sentit no hi ha dèficit, sinó que en aquest sentit es pot donar un servei.
Sí, jo diria que no hi ha dèficit.
D'acord.
El que passa que la Generalitat en aquest moment també li costa acceptar nous clients, nous vistiplaus, que els demora tot el que pot. No?
Vaja, o sigui que si una persona pot estar a casa seva...
Millor que a l'Ave Maria.
Millor que a l'Ave Maria.
Sí.
Dit així, fa un pèl d'efecte això, però diguem-ne que forma part de tot aquest debat general en què ara es troba tothom. Ens havíem quedat el 2010, l'aportació de la Generalitat que ja no contempla l'augment de l'IPC. Què ha passat aquest 2011?
Vam seguir congelats fins al mes d'agost, vol dir que també aquest any l'IPC apunta un 3,1, estem en una situació de recessió, però en canvi la inflació no para, i a l'agost vam rebre una carta amb la que se'ns rebaixava les aportacions un 3%. Per a l'any 2011, 2012, segur. I s'està parlant de, a lo millor, el 2013, una altra reducció.
D'acord. O sigui que si parlàvem d'un augment de l'IPC del 3%, amb una aportació que no ho contempla, i es contempla una rebaixa del 3%, diguem-ne que tenim un 6% de menys.
Bé, ara tenim un problema de 120.000 o de 130.000 euros anuals que, bé, deixen d'ingressar-se i que, per tant, si amb aquells diners comptàvem per alguna cosa, tenim que reestructurar la cosa, no? Perquè la suma final estigui equilibrada, perquè som una entitat privada que a final de l'any no vindria a ajudar-nos ningú.
D'acord. Com deia fa un moment l'Antoni Reverter, aquí no hi ha capacitat de, diguem-ne, de negociació possible. L'Ave Maria té interlocutors, té la possibilitat...
Bé, esclar, tenim un concert, està firmat, en aquest concert hi ha unes condicions...
I les condicions, esclar.
Les condicions, el que paga i és el que mana, les canvia. Jo em sento molt indefens, però tampoc tinc bigotis de discutir-ho massa.
Perquè, esclar, no hi ha més cera que la que crema.
Així mateix.
No? Així mateix, no? D'acord. L'Ajuntament, altres institucions, fins a quin punt poden intervenir, intervenen, financen...
Nosaltres sempre diem al nostre personal de que tenim que fer front a les coses nosaltres sols i que el dia que ens passi alguna cosa no vindrà ningú a ajudar-nos. Aquest és un discurs que el patronat des del primer dia repeteix d'una manera insistent. Les úniques ajudes que hem tingut del municipi, de l'Ajuntament de Sitges, han sigut quan hem fet obres, ens han exonerat dels permisos d'obres, i en els últims darrers 5 anys vam aconseguir, tenim 25 d'història, però en els últims darrers 5 anys vam aconseguir un conveni de col·laboració per la digitalització de documents. Aquest conveni vencia el 2010 i vam parlar amb l'Ajuntament dient cuidado que vens aquest conveni.
Un parèntesi aquí de nou, Antoni. Això tenia una certa relació amb aquell, amb aquell nou edifici o nou local on s'havia de... en el seu dia, s'havia plantejat en el seu dia tenir com una mena de centre de magatzem documental a la zona de Vallpineda, era això, em sembla?
Sí, aquest projecte ha donat moltes voltes.
Exactament.
Però va ser un projecte seleccionat per Catalunya Caixa, que va rebre una dotació econòmica. Va ser un projecte molt innovador, que va ser favorablement comentat i debatut al País Basc i altres llocs d'Espanya.
Estem parlant de fa molts anys?
Sí, jo diria que estem parlant del 2004 o 2003.
D'acord.
Aquest projecte consistia en generar uns pocs llocs de treball per a persones discapacitades, però que aquests llocs de treball eren de qualitat i a llarg termini. I el lloc de treball consistia en salvaguardar, en protegir documents de la història, de la cultura, del tràfic diari del municipi...
Administratius, el que sigui.
Convertir-los a un format digital, d'acord amb uns protocols i d'acord amb una maquinària que havíem adaptat per a persones amb discapacitat.
D'acord.
Clar, el projecte ideal era un búnquer que contenia tot això, etcètera, etcètera, com així ho han fet en algun altre lloc. Bé, vam tenir a Sitges ja aquí algunes dificultats i tot això va quedar pues, que vam situar uns operaris al segon pis de la biblioteca, on digitalitzàvem documents que en aquell moment eren de la biblioteca.
D'acord, ens tornem a aturar. Aquell terreny a Vallpineda continua existint? Continua sent un terreny de la Fundació? Continua...
Bé, aquí entraríem en un altre sector d'activitat que era, és absolutament necessari a Sitges tenir una xarxa d'habitatges per a persones joves que treballen i que es mouen per Sitges i que són veïns nostres, però que en totes les activitats del dia poden necessitar ajudes puntuals.
D'acord, i per aquell tant, espai serviria ara per això o seria una possibilitat de futur?
Per tant, aquell espai que se'ns va cedir en l'any 2003 i que molts han dit no vull acabar la legislatura sense que això es vegi fet i que anirem a sopar junts, no s'ha cedit siquiera. Teniu que saber que aquella sessió ni s'ha fet. Nosaltres tenim els planells fets, tenim tot fet, havíem concertat devolucions de l'IRPF cap a Sitges, però tot això s'ha malmès per una cosa que no és siquiera ni diners, no és ni cost, això no costa. Senzillament... Doncs,
per una tramitació no feta.
Tramitacions, desinterès, política, etc. O sigui,
és a dir,
no és nostre.
Aquell terreny, com si no en parléssim, per dir-ho així.
Nosaltres hi comptem, però la vida dona tantes voltes que avui en dia com financiaríem ara aquest projecte?
D'acord, doncs com si no parléssim de res. Les persones o algunes de les persones que en el seu dia haguessin pogut formar part d'aquell centre estaven fins fa ben poc a la biblioteca digitalitzant documents.
Sí senyor, per diversos clients.
Aquestes persones han fet diverses coses que tenen relació doncs, amb alguns dels esdeveniments públics, per dir-ho així, que han estat notícia des de l'any Utrillo fins a l'any Rossinyol, és a dir, moltes d'aquestes persones han tingut aquesta documentació sobre la taula per digitalitzar-la, per guardar-la in aeternum, amb aquest format i a partir d'aquest criteri que proposava la Fundació. Què ha passat amb aquestes persones?
Bé, allà hem tingut unes persones de Sitges, persones amb discapacitat o vint que necessiten un treball adaptat, no? Que poden fer aquest treball de digitalització amb molta qualitat gràcies a una maquinària que tenim i que vam invertir els diners i amb aquesta maquinària, i hem tingut diferents clients. Hem tingut l'Institut d'Estudis Catalans, que és un client però que hem treballat recuperant llibres de Rossinyol, encara en falten uns quants. Hem treballat per pintors i per gent de l'avantguàrdia catalana que des de l'any 48 els hi han salvaguardat tots els seus arxius i han fet fotografies d'alta definició de les seves obres.
D'acord, tothom content, Antoni, satisfet del treball.
I tots satisfets i tots contents. I hem treballat també per al Fons Utrillo i hem treballat doncs, per la biblioteca d'acord amb els encàrrecs que ens han anat donant, donat que els operaris estaven allà, no? Bé, ja en aquest moment tenim més de 300 i pico d'hores de feina realitzades a la biblioteca, que pues, bueno, no van estar pagades per l'anterior consistori, no? Ens deuen el 2010 i fins al juny del 2011 que vam retirar la persona. No?
Si no, la persona, si no la persona hi continuaria sent.
I continuaria sent, perquè ningú ens va dir que marxés. No? És més, vam tenir 3 o 4 entrevistes amb l'Ajuntament i ens deien que tranquils, que aquella persona seguís. No està treballant, doncs aquesta persona cobrarà. No està fent la feina, no ho dic jo que sóc l'alcalde. No? Per tant, bé, aquesta persona, al veure que ja no podíem aguantar més i que era el juny de 2011, que havia sortit un nou grup municipal, nou, etcètera, etcètera, doncs no ens va quedar més remei que retirar-la i acomiadar-la.
I ara no hi ha ningú que faci aquest servei?
No hi ha ningú que faci aquest servei, però la veritat no em preocupa gens. El que em preocupa és la persona que va quedar
evidentment,
acomiadada.
Evidentment. Dèiem que no hi ha ningú que faci aquest servei quan algú podria estar fent aquest servei,
sí.
Perquè veritablement demanda n'hi ha, com n'hi haurà sempre, perquè la documentació n'existirà sempre. Oi?
Quan òbviament. Tenim documents que són molt sensibles i quan tenim documents de la història de Sitges i quan l'arxiu municipal està requerint que aquest treball es tindria que fer. No?
Està indignat l'Antoni Reverter?
No, la veritat és que no.
Dolgut?
Jo estic dolgut de la manca de capacitat de resoldre les situacions. O sigui, jo penso que en aquest moment els polítics i els partits polítics i els que manen, bé, estem immersos en una situació que l'estem vivint i segurament no queda altra manera que fer-ho així, però estem decebuts, jo diria, les persones, els ciutadans o el patronat de l'Ave Maria, de la manca de comunicació respecte a les solucions i els camins que es tenen que marcar. No?
Dues qüestions. Primer, què diuen les famílies a l'entorn de tot això i si més d'una pateix sobre si veritablement una angoixa econòmica pot tenir conseqüències o pot arribar a tenir conseqüències per l'atenció dels residents de l'Ave Maria?
Clar, el que passarà al futur, que no,
qui ho sap,
no entra en aquest debat que tenim avui, perquè les coses poden ser molt més greus, si Alemanya o si Grècia, són coses que no estan al nostre abast. No?
Però forma part d'aquella incertesa general.
Ara estem parlant de les coses que han passat fins avui. No?
I del mes d'octubre del 2011.
Ah, això mateix. I nosaltres, en aquesta situació, com una empresa moderna, ens hi tenim que adaptar. O sigui, nosaltres tenim que agafar aquesta situació que tenim, reorganitzar els serveis de la Fundació, fer-los compensar aquests 120.000 en despesa, i tots fer un esforç, que és, hem fet un pla i amb un diàleg sorprenent i molt positiu, doncs hem pogut parlar primer amb els treballadors per dir, bueno, l'empresa garantitza els salaris de tothom, vosaltres cobrareu aquests mesos, encara que la Generalitat no pagui, i cobrareu la paga de Nadal, i vosaltres cobrareu. Ara bé, nosaltres el que no podem és treure cada any de la caixa 120.000 euros que deixarem de cobrar. Per tant, tenim que trobar la fórmula de compensar aquests 120.000 i, donat que la part més important és la salarial, tenim que discutir amb vosaltres de com podem arreglar. Bé, tenim que dir que la maduresa de la gent i l'assumpció i l'acceptació de que la situació és molt difícil i per comparació a impactes de l'Hospital de Sant Pau,
a tot el que es veu a tot arreu,
molt més greus, vam arribar a un acord amb la gent de que reduiríem el contracte de tothom un 0,25 d'hora, o sigui 15 minuts. Uh-huh. Vol dir que faríem el mateix cada dia amb 15 minuts menys. Vol dir que la gent s'autoredueix el salari un 5%. No podíem reduir el salari perquè cobren el conveni. Per tant, l'única trampa que queda aquí és reduir 15 minuts de contracte. I tinc que dir que tothom va aixecar el braç i tothom va estar d'acord. Per tant, el treballar, podríem dir el mateix,
sí,
cobrant 15 minuts menys, perquè el contracte més de 1.720 hores serà de 1.738, i dos dies menys de vacances, el personal ho accepta com una sortida molt digna, a canvi de que no es despedeixi a ningú. Vale?
Això és una bona notícia enmig de, tantes coses.
Això penso que és una sortida molt lògica i molt digna.
Quants treballadors hi ha a la Vimeria?
Pràcticament estem voltant als 60, manteniments i coses així. I aquesta era una pota del problema, una pota de la despesa. L'altra pota era, bé, si podem tenir algun ingrés superior, no? Per tant, hem parlat amb la Fundació, la Fundació també està disposada a fer aportacions, a sacrificar alguna amortització anual, a fer alguna acció externa més, i ha quedat a la Fundació a l'espera d'instruccions
diguem-ne d'algunes iniciatives que es poden fer
l'any que ve, no? Al mateix temps, els que dirigim l'empresa, la Fundació, també ens hem espavilat a dir què podem facturar de més, no? Ens hem adreçat ja fa bastants mesos al terreny de la formació. Estem prestant moltes hores de formació, tant a l'IMET Vilanova, com a nivell 10, com a empreses externes de Canet de Mar, d'Igualada, d'arreu d'Espanya, i això ens genera una facturació addicional, que tindrà un marge. A la vegada, aquesta és la segona cosa,
sí,
no?
Sí, sí.
A la vegada ens hem adreçat a les famílies i els hem dit, miri, nosaltres ens administrarem amb el que tenim.
De nou.
Ens administrarem amb el que tenim.
Sí.
I no els hi podem demanar amb vostès cap esforç que no sigui a l'IPC. Hem explicat això a l'Associació de Pares. L'Associació de Pares pensa que podria debatre amb vostè si es pot fer alguna aportació, però jo ja me'n vaig perquè jo, escolti'm, només els hi puc demanar a l'IPC. Hem fet de les 6 casetes que tenim, saps que tenim 6 casetes de 10?
Sí, sí, sí.
Hem fet de moment 2 reunions de 10 i tinc que dir que el que ens va informar l'Associació de Pares és de que la gent assumiria alguna paga addicional, o sigui, donar-nos uns diners addicionals cada mes, per no rebaixar les hores d'atenció, o sigui, posar inclús alguna persona més per als tractaments individuals, perquè cada vegada tenim persones més greument afectades, o sigui, avui en dia una residència no ve algú que no li toqui, ve gent greument afectada. No?
Per tant,
les tres potes del problema...
I per tant, els pares, seguint no només el criteri que els proposava la Fundació, faran, alguns d'ells, un esforç addicional... us consta a partir de les reunions que ha tingut, més enllà d'aquest IPC, es pot donar el cas d'un esforç addicional per poder mantenir l'atenció.
Sí, que sobretot el que farem és reduirem aquest quart d'hora que t'he dit, i això serà una reducció de costos, i tot això ho volcarem en persones que entraran a treballar donant atenció durant el dia més especialitzada i més bona. Llavors estem esperant a quadrar tots els números en funció d'aquestes reunions.
D'acord. Què es pot demanar a les institucions, a les més properes, i què es pot demanar si és que, no sé si molt sovint, la gent de la Fundació, els responsables de la Fundació, van a la Caixa, van als bancs, i diuen, mira, estem així.
En els bancs no se'ls pot demanar res. Ells són un negoci, i en aquest moment estan gaudint de la situació que vivim. Per tant, tret d'algun projecte puntual amb l'obra social, jo penso que no se'n pot treure res més, perquè aniràs a demanar que et descomptin una lletra, et cobraran el 8 o et cobraran el 9, punt o ratlla, no donaran cap donatiu.
Per tant,
els bancs no podem esperar res que no sigui obra social. Ara bé, senyors, dels que ens dirigeixen sí que podem esperar, perquè nosaltres tenim projectes encallats que no són diners, són decisions.
Fem un repàs?
Per exemple, donat que la xarxa d'habitatge feia aigües perquè en 7 anys o en 8 anys no han sigut capaços de cedir-nos el terreny de Vallveneda, Ens vam adreçar, per exemple, en els pisos de la Plana, hem signat un acord amb la Caixa, estem a la llista d'espera, probablement es pot caure un piset de lloguer de la Caixa. Però bé, també l'Ajuntament tenia uns pisos al carrer Sant Honorat, que eren dels mestres, sí, que eren d'educació.
Una miqueta més amunt.
Bastant abandonadets, per cert, i vam fer la proposta de poder acondicionar amb els nostres mitjans acondicionar una planta baixa. I ens van dir, hombre, això és una bona idea. Ens vam entrevistar amb la consellera, amb la senyora Irene Rigau,
sí,
que ens va dir, per un tema com aquest no es puc dir que no. Per tant, expliqueu-li a l'Ajuntament de Sitges que em faci un escrit que farem la retrocessió del que necessiteu.
Parèntesi aquí, es van entrevistar amb la consellera Rigau, perquè com que això eren pisos pels mestres, era la consellera d'Educació la qui tenia l'última paraula en aquest cas, no? O sigui que la consellera els va dir, encantada de la vida, facin
per aquest projecte i per vosaltres, projecte, cap problema.
D'acord. A partir d'aquí?
Al mes de juny vam comunicar doncs, això en el consistori municipal dient, i la senyora Irene Rigau està esperant un escrit de l'Ajuntament.
Dient-li que estem d'acord. No? D'acord.
Bueno, estem pendents d'una reunió que teníem que tenir el dia 7 perquè ens expliquessin alguna cosa d'aquestes, però el dia 7 la reunió es va posposar doncs perquè no devien tenir la solució adient els temes que tenim els dies 7 d'aquest mes.
El 7 d'octubre. Però és que llegíem, no sé si era, a l'ECO, concurs de mèrits entre els mestres de primària per accedir a un habitatge reservat per mestres a l'edifici de carrer Sant Honorat 40, és aquest?
Clar, perquè en aquest edifici n'hi ha diferents espais buits.
D'acord.
I suposo que suposo que la demanda no cobrirà tot això que estem dient i suposo que alguna planta baixa podria...
D'acord, però és a dir, la intenció de l'Ave Maria, per exemple, era tan simple com dir, ens interessaria això, nosaltres ens encarreguem de la reforma d'aquest habitatge.
Total.
Total, ningú no ha de pagar res, no. Només necessitem un paper que digui, vinga, ja podem començar.
Sí, així és.
Des del mes de juny.
No, bueno, no, això estem treballant amb el consistori interior, sí, ja d'això de Sant Honorat. Bé, per tant, què demanem? Home, demanem recolzament, o sigui... Qui té propietats a Sitges? Home, els sitgetans, que els sitgetans o l'Ajuntament, nosaltres no en tenim, les que ens van donar en el seu dia. Les han fet florir, Estan rehabilitades, no s'ensorren, estan pintades, hem canviat les vigues, tal. No altres que han donat a altres persones. No? Les nostres estan perfectes i les han fet florir. Bé, si els particulars pues, no hem trobat o no hem tingut la fortuna que cap particular ens dongui una llar per poder fer això, l'únic que té territoris i l'únic que té llars i l'únic que té mitjans per fer això és l'Ajuntament de Sitges. O sigui, hem intentat que constructors ens donguin un pis, no ha estat possible. Hem intentat alguna donació per part d'alguna família pues, a Sitges, no hem tingut encara la sort.
El pis que ha de servir per persones...
Dos, tres persones, o sigui, per tapar aquells moments d'urgència d'aquests nois i noies o altres necessitats que pugui tenir els serveis socials de Sitges, pues un pis que tingui els suports necessaris perquè aquestes persones es puguin desenvolupar.
Perquè, evidentment, hi ha demanda.
Hi ha demanda, sí, sí. A Sitges tenim un seguiment de 8 o 9 persones, o hasta potser 12,
sí,
que al llarg dels anys ens demandaran alguna mena de servei d'aquest estil, no?
És a dir, persones que ja estan més o menys
veïns,
diguem-ne, veïns, ben vistos, coneixedors,
amb alguna discapacitat pues, lleugera, que tenen els seus pares o que tenen la mare...
Però que no un dia o altre
clar,
es trobaran en
clar,
aquella circumstància d'haver-se de valer per ells
clar,
mateixos.
Llavors, el dia que això passa, necessites un entorn adequat a les característiques de les persones. O sigui, el que té l'Ave Maria no és adequat perquè aquestes persones necessitem un entorn integrat a la vila, són gent que entren que surten, són gent que tindran una formació que es podran relacionar perfectament amb els veïns, que baixaran la brossa, que tindran l'escala neta, vull dir, són uns veïns correctíssims, no? Perquè són gent que volen fer les coses bé.
Qui ha pogut parlar a l'Ave Maria del nou Ajuntament, per dir-ho així, des de la seva constitució?
Hi ha que dir que quan va arribar el nou consistori vaig aclarir en un escrit tots els temes que teníem pendents.
D'acord. Entre els quals alguns dels que ja ens ha comentat.
Tots aquests temes estan per escrit i fer entrar a l'Ajuntament d'una manera oficial.
Una pregunta també. Molts d'aquests temes en el seu dia estaven per escrit, en un compromís per escrit?
Sí, sí, tots ells.
Tots?
Tots ells tenen.
Vull dir que no n'hi havia cap que fos de paraula, allò de dir, no,
bé,
no pateix.
A veure, com que alguns no estan rematats, pues hi ha escrits, no?
D'acord, hi ha escrits rematats de paraula. D'acord, hi ha escrits rematats de paraula, però hi ha escrits que indiquen que va començar un procés, que des del punt de vista administratiu va començar un procés que mai no es va acabar.
La setmana que ve l'envio el conveni perquè el firmi. La setmana que ve l'envia el conveni perquè el firmi.
I no hi havia manera que arribés al conveni. Doncs ho veu parlar amb...
Llavors l'alcalde va tenir l'amabilitat d'organitzar una trobada amb tots els regidors responsables que apareixien en aquell escrit, que era des dels contenedors que tenim a la façana, el tema de la digitalització, el tema de Vallpineda, el tema del concert aquest, etcètera, etcètera, tot això volcat en una carta, va tenir l'amabilitat de reunir els diferents regidors. Estava el Carretero, estava el Mercè, estava la de... Estava tothom, jo diria que estava tothom, no? I aquell dia cada qual devia prendre nota dels diferents temes que es van exposar.
D'acord. Fa temps d'això, també?
Bé, això devia ser el mes de juny.
És a dir, un cop arribats...
Sí, en calent.
D'acord. Des d'aleshores...
Bé,
hi ha hagut alguna altra conversa?
No,
alguna?
No. Bé, teníem una reunió el dia 7.
Aquesta que ens comentàveu, que s'ha posposat.
S'ha posposat.
Espera, suposo, l'Antoni Reverter, que es desbloquegin moltes d'aquestes coses que estrictament d'entrada no tenen a veure amb cap dotació econòmica.
Efectivament. O sigui, almenys això, el recolzament moral, reconèixer... O sigui, ens perjudica més una persona que ens diu, jo amb això... O sigui, una persona que et diu clarament, jo amb això no hi combrego,
ja em pensava que em diríeu, és millor que em diguis un no a temps...
A mi no m'atabalis, que ja ens ha passat això, i com que no comptaves llavors en cap ajut, vas construint i vas fent, ens perjudica més aquell que ens diu, ara t'ho arreglo, ara t'ho dono...
I no t'ho acabo mai,
i no t'ho dona perquè ens enllenteix i ens fa veure uns camins que són erronis.
D'acord, això és com allò de minar la moral a base de... d'anar donant peixet. Gairebé,
Per tant, tenim confiança que aquest nou equip municipal, amb totes les dificultats econòmiques que es trobarà, jo penso que trobarà la llum per fer justícia en els 3 o 4 temes que l'Ave Maria té pendents. Vull dir, partint de la idea de que l'Ave Maria és una institució que està sanejada, que funciona, que no té deutes, però que 20.000 euros per nosaltres són 20.000 euros i que un lloc de treball és un lloc de treball i que ens sap molt de greu perdre'l. No?
D'acord, no ho pot dir massa gent, això? Que tingui una institució sanejada?
Torno a dir, som una institució privada que des del primer dia que la senyora Rosalia Dalmau ens va dir feu això, ens vam assentar en una taula i vam decidir que faríem les coses amb el compte de la vella. I aquest principi no s'ha trencat mai. I el principi de la despesa no s'ha trencat mai.
Anava a dir, ha funcionat això del compte de la vella?
Clar que sí.
Vull dir que és atemporal,
Clar que sí.
Funciona sempre,
És un principi fonamental. A nosaltres no ens ajudarà ningú si un dia fem fallida. No podrem trucar a l'Ave Maria de Madrid o a l'Associació Internacional de les Aves Maries. No estan. Estem sols fent un servei pel país. Llavors aquest principi
els cargols, vaja.
El principi dels cargols, de la iaia, de dir farem pel que tindrem, ha estat una línia que no hem distorsionat mai. I després que tenim un patronat, que és voluntari, que no ens veureu mai, ens veureu en algun restaurant, però si estem en un restaurant ens l'estem pagant nosaltres, mai ha pagat l'Ave Maria. Això ho tenim que dir, o sigui, mai s'ha reunit el patronat de la Fundació a càrrec de l'Ave Maria. No? Per tant, despesa, zero.
Suposo que el món vist des d'aquesta perspectiva dels contes de la vella i d'aquesta forma de funcionar deu provocar moments de certa tensió al comprovar determinades coses. No?
La sorpresa d'avui en dia, a mi no m'han preguntat per què estarien que endeutar tant, d'acord? No? Avui en dia tenim el sentiment de com els mitjans de comunicació que tenim, amb les firmes digitals, amb internet que té tothom, jo penso que no tinc que delegar tantes decisions en els polítics i penso que se'n té que consultar més sobre les coses. Per tant, penso que estic a obrir un debat molt rigorós de com tenim que participar d'avui en endavant. Perquè tot el que està passant a les caixes, als ajuntaments, i això és inacceptable.
I més des d'aquest punt de vista... Dels 25 anys de gestionada d'aquesta forma.
Recursos són de tothom.
D'acord. Què passarà l'any que ve?
Em parles de macroeconomia, sí, o de la microeconomia?
No, parlo de la microeconomia de...
Pues mira, passarà...
Parlo de l'Ave Maria en general. Doncs
passarà que d'aquí a l'any que ve hauran passat 12 mesos, haurem fet els canvis necessaris per funcionar amb aquests acords que acabem d'establir, i estarem esperant si hi ha un nou impacte d'un altre 3%, o no hi és, o la situació ha millorat o pitjorarà. Però el que passarà és que nosaltres tenim un model, que perseguirem aquest model i que ens anirem ajustant. Home, si un dia no arriba ni una gota de sang, ens moriríem, no? Però vull dir que si són ajustaments racionals i conseqüències d'una crisi una miqueta més gran i tal, no es queda més remei que fer els ajustaments necessaris per seguir.
Això no vol dir ni que les coses siguin fàcils, ni que des de fora algú pugui pensar, mira, l'Ave Maria ja ho té arreglat, malgrat tot.
Clar, no ho tenim, a veure, pagar la nòmina...
Que suposo que és allò que es pot pensar des de fora, eh? Mira, al final ho han trobat una solució,
clar,
han trobat una solució a compte de...
Clar, pagar la nòmina del setembre, que no havíem cobrat de la Generalitat i en aquell moment ens devien 500.000 euros, pagar la nòmina va requerir un cert esforç d'imaginació i de moure coses i d'alguna persona pues, que va ser generosa, no? Però tot és un esforç enorme i no per no sortir els mitjans de comunicació
no s'estan fent esforços.
Dient estic patint i tal, no, home, ho portem amb dignitat, farem el que tinguem que fer, però evidentment no rebutjaríem que un grup de sitgetans fes una acció per nosaltres.
Està clar. Però estem en aquests moments, suposo que l'Antoni Reverter també ens deia, no es pot apel·lar contínuament, ja arriba un moment, a la generositat de la gent davant de com estan les coses i el que es
veu.
A veure si en el futur saludem a l'Antoni Reverter i com a mínim aquestes qüestions, les del terreny a Vallpineda, les d'aquests baixos de l'edifici dels mestres o la d'aquesta persona que ha hagut de marxar del seu lloc de treball perquè hi ha 300 hores que no s'han pagat i que s'han treballat i que han donat un resultat, a veure si com a mínim en aquestes tres qüestions hi ha sort en el futur. Antoni Reverter, gràcies.
Moltes gràcies.
Molta sort. Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.